Bé, ja dic quatre coses de l'Eric Forcada en la intervenció anterior. En tot cas, hi afegeixo unes dades més. L'Eric Forcada és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Montpeller i en Història de l'Art i Estudis Catalans per la Universitat de Perpinyà. Ha treballat a la Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Perpinyà i es va fer càrrec d'una trilogia de catàlegs que tenen un gran interès. Entre aquests tres catàlegs voldria destacar específicament el que porta per títol Perpinyà i la febre de maig del 68, de les últimes avantguardes a la institucionalització del món de l'art, 1966-1986. Aquest catàleg concretament, evidentment, dona un context per el tema que avui desenvolupem en aquests encontres, no? Actualment l'Eric forma part dels grups de recerca vinculats a la Universitat de Perpinyà i a la Universitat de Barcelona. Codirigeix la revista cultural Mirmanda i es troba també vinculat al grup de reflexió de la mateixa revista. És una revista en què col·labora doncs, gent, diguem-ne, dels dos costats de la frontera. De fet, aquest grup de debat i reflexió va encunyar un concepte que em sembla molt interessant, que és el concepte de la frontera, és a dir, no la frontera, sinó l'apòstrof a frontera, amb el prefix A, que indica negació. És a dir, una mica venen a dir que diguem-ne, més enllà d'aquests límits administratius estatals, doncs la societat continua, diguem-ne, interrelacionant-se, és a dir, que hi ha tot un seguit de relacions humanes, culturals, comercials, socials, etc, que malgrat aquesta divisió administrativa, vull dir, es reformulen, no?, evidentment amb el pas del temps i amb el canvi de les circumstàncies, però que d'alguna manera no deixen de persistir, no? L'Eric s'ha especialitzat en el període del segle XX a la Catalunya del Nord i la seva concepció de l'art, com ja he dit abans, està sempre molt lligada a la qüestió territorial, no? D'alguna manera, podríem dir que per ell, Perpinyà, en Dalí, no sé si ho recordeu, deia que l'estació de Perpinyà era el centre del món, no? O sigui, no és exactament això, però sí que per ell estudiar allò que ha passat i passa a Perpinyà és una forma també d'entendre el fluir del món, diguem-ne, no? A més, l'Eric dirigeix amb Jordi Font Agulló, que és el director del Museu Memorial de l'Exili, la col·lecció Carl Einstein, Art als camps de concentració. I dins d'aquesta col·lecció ha analitzat les diferents obres que es van fer en el món concentracionari, no? Concretament ha dedicat estudis a Manolo Valiente, a Josep Subirats i Josep Narro. Bé, acabo aquí i passo la paraula a l'Eric, agraint-li doncs, la seva participació en aquests encontres.
Sí, bon dia. No sé si... Sí? Un, dos, tres? Sí. Ara sí. Doncs bon dia a tothom. Primer de tot agrair doncs, al Narcís Seyes aquesta invitació a parlar d'art català a Perpinyà, que també és una dimensió que sovint es descuida, en tot cas, de poder doncs, conformar aquest mapa que són els països catalans rics i particularment aquest nord de Catalunya que va de Girona fins a Perpinyà i que crec que a nivell internacional seria importantíssim de poder col·laborar, treballar junts, perquè crec que del fauvisme fins al cubisme, passant pel surrealisme o fins i tot l'art concentracionari, és un territori extraordinari i que crec que pot donar a nivell d'història i l'art, i perdoneu l'expressió, una bufetada a la capital Barcelona, que finalment queda com a centre de difusió de la creació, però poc sovint centre de creació. Doncs, apostant i anant per aquest camí, és veritat que finalment, en lloc de fer una biografia, crec que ho podem resumir aquesta dia i en tot cas la meva intervenció com un acte militant, és a dir, que ens coneixem com a militants i avui també parlem d'art de militants. I sobretot en un dia on ens obliga, en tot cas a partir de les 10:30 ho sabrem, si hem de ser militants i reunir-nos tots per aquesta concentració de les 12, en tot cas vindré amb vosaltres per portar-vos la solidaritat de la gent de Perpinyà. Pel que fa doncs, al tema que tractem, he volgut obrir amb aquest cartell o aquesta estampa popular, la bellesa és al carrer, perquè clar, això és una formulació que arriba durant doncs, els esdeveniments del maig del 68 de París, però finalment aquest cartell ara se sap que va ser fet pels tallers doncs, de Montpellier. Doncs, l'utilitzem sovint per parlar doncs, del maig del 68 a París, però de fet és també un maig del 68 que va tocar el conjunt de l'estat francès i ben segur el Llenguadoc i Catalunya del Nord dins de noves formulacions polítiques i artístiques. Però sobretot aquesta bellesa que és i que reivindica ser al carrer fa eco a un mite de l'art modern. La modernitat sempre ha volgut tractar, treballar la ciutat i el carrer. És veritat que es considera la ciutat com potser l'obra mestra inacabada de la modernitat i totes les avantguardes van intentar donar la seva visió d'aquell espai de vida, aquest espai on tot es concentrava. Doncs que sigui la primera avantguarda, el fauvisme, que ell va donar com a solució de fugir la ciutat per anar a buscar, doncs, per exemple, a Cot Lliure, d'altres sensacions colorides, o el cubisme, que ho va tractar de manera molt fragmentada i intentar veure pel detall com es podia expressar la globalitat doncs, d'aquest espai monstruós. I és veritat que tenim entre repulsió i atracció unes visions de les ciutats que apareixen particularment amb els futuristes, que sí, que aniran més dins de l'exaltació, de la velocitat, del soroll i d'aquesta nova vida que ens ofereix aquest espai central de la vida cultural i artística. Però crec que si hem de mirar aquesta exaltació futurista, hem també d'estudiar els expressionistes alemanys que ells veuen doncs, la ciutat com un lloc no natural, anatural, i doncs, tractant tota aquesta angoixa que pot provocar aquest nou univers. I ben segur hem vist arribar el punt màxim de modernitat amb la Primera Guerra Mundial, el 14-18, i la reacció ben segur dels grups dadaistes que de Lausana fins a Berlín i de París fins a Nova York intentaran fer recorreguts absurds per a la ciutat. Però clar, després de la Primera Guerra Mundial parlem del retorn a l'ordre i finalment tenim evocacions dels surrealistes que utilitzen la ciutat com espai poètic, amb recorreguts també que poden dibuixar un mapa o una obra a través d'un mapa, però realment l'avantguarda va deixar de banda aquesta temàtica de la ciutat. Fins i tot els suprematistes o els constructivistes queden dins d'espais de representació de la seva obra tradicionals i clàssics. Caldrà esperar doncs, als anys 60 perquè l'avantguarda torni a reivindicar la ciutat com a lloc d'expressió i no només com a espai per a representar, sinó com a espai per poder actuar i sociabilitzar l'obra d'art. Parlar, de fet, no a un públic de les èlites, sinó a tot el públic. I doncs durant aquests anys 60-70 veiem un total replantejament de la praxi, del paper de l'art, de la mateixa materialitat de la pintura, de l'estatut de l'artista i ben segur també de les modalitats expositives. És un moment de reivindicacions i per començar no començaré al maig del 68, perquè de fet els artistes ho sabem, el seu treball sempre és un treball que una mena de filtre que per entendre les aspiracions de la societat, doncs comencem amb el 66 i dos grups que apareixeran a l'estat francès i que seran importantíssims per entendre el que s'ha bellugat doncs, dins de l'art en aquell moment. I tenim, doncs, amb un dia bastant concret, el 19 d'abril del 66, un primer grup, el grup de recerca d'art visual, que presenta doncs, i que ofereix al públic de participar a una diada al carrer. És a dir, que aquest grup prové més del cinetisme, de l'op-art, és a dir, aquesta part de l'abstracció geomètrica doncs dels anys 50 que dominava el panorama artístic francès i aquí es diuen que cal anar més enllà, sortir del dia a dia i intentar doncs, fer una primera socialització de l'obra d'art. Doncs proposen diverses activitats i bastant, finalment, lúdiques i es centrarà sobretot en sortir peces fetes de metraquilat colorit i que, doncs, que la gent pugui entrar dins de l'obra d'art, fer fotos, viure, mirar els reflexes i començar a entendre el que pot significar una pertorbació, una ruptura, en tot cas, del dia a dia a través d'intervenció d'artistes. Però aquest grup serà sobretot preocupat per qüestions estètiques, lúdiques, però no polítiques. Caldrà esperar el 68 perquè hi hagi dissensions i doncs, el fi d'aquest mateix grup. Però sobretot el que és important i el paper de Catalunya del Nord o del Nord de Catalunya és de veure aquesta exposició Impact a Ceret del juny del 66. És una exposició capdalt per entendre el post-maig del 68. Perquè, de fet, es van triar doncs, tres comissaris i un dels quals serà l'Alexandre Cerici Pellicer, doncs, que farà una tria per convocar o, en tot cas, proposar la creació d'obres com el Daniel Argimon, el Jordi Galí Camprolí, el Jordi Pericot, l'Antoni Miralda, el Joan Rabascai, l'Ernest Salvador i el Romà Vallès. Doncs és intentar, i l'objectiu és aquest, dins d'un marc europeu que està en moment, de crear una nova fase de reconquesta de l'autonomia provincial. Com sabeu, la província, i a França sobretot, i a París i la província ve del llatí, País Vençut, doncs veiem com a poc aquesta província, i sobretot a partir del final de la Segona Guerra Mundial, quan es perd una relació directa amb la Catalunya del Sud, és a dir, que no hi ha més fluxos d'intercanvis, com Catalunya del Nord és de bé doncs, un final de terra que dona sobre l'enlloc i que s'ha transformat com a la resta del sud de l'estat francès en desert cultural. Doncs aquí hi ha una mobilització per intentar trobar una solució i enriquir aquestes terres d'experiments artístics. Doncs un artista, el Claude Viala i doncs l'Alexandre Cerici Pellicer convoca doncs, la jove generació d'artistes, tant a Catalunya del Sud com 10 artistes de l'escola de Nice, que en aquell moment tenia una importància capdalt, és a dir, que és allà on hi havia els nous realistes, com l'Armand, César o el Bet del grup Fluxus, i d'altres doncs, del conjunt d'aquest gran sud francès del Llenguadoc i Rosselló. Però sobretot veurem la presència dels components de dos grups que faran l'actualitat dels anys 60 a 70. El primer, ben segur, serà BMPT, Buren Morolet par Manche Toroni, les inicials que conformen, de fet, aquest grup, que fa ells una proposta doncs, al desembre 66, just després es constitueixen al desembre 66, però es troben, en tot cas, excepte el Parmentier, tres altres ja estan doncs, a Ceret per fer la seva proposta plàstica. I hi haurà també l'altre grup del qual el Narcís ha parlat, Suport Surface, perquè veiem tres dels cinc membres de Suport Surface que fan part d'aquesta exposició de Ceret. Aquesta exposició en el catàleg es pot llegir de part del Jacques Lepage, que serà de fet el gran pensador de l'art al carrer, com ho veurem, que diu que de fet aquesta exposició és sobretot un crit. Diu, tancat a la nostra bombolla, víctimes d'una dispersió que ens deixa infrahumans, al Museu de Ceret hi trobareu l'antídot. El crit d'individus que refusen d'alienar-se a la manufactura que nosaltres anomenem ciència, progrés, benestar, nevera o astronauta, ens inquieten, ens fan protestar, ens desencallem de les nostres aquiescències, ens retornen l'humanitat. Doncs tornar a centrar més enllà de les estructures doncs, finalment artístiques que es professionalitzen, veure com doncs, dos grups en gestació estan presents en aquesta exposició per donar el seu crit. I el primer crit, de fet, serà visible a París, el desembre del 66, amb la presentació d'aquesta doncs, proposta formal del grup BMPT. Tenim el Buren doncs, amb les seves ratlles de 8,7 centímetres, la primera que teniu doncs, a la mascara, doncs, el Morolet, que ell fa sempre un punt rodó, el Parmentier, i que fa d'altres ratlles, però aquesta vegada de manera horitzontal, i el Toroni, que utilitza un pinzell número 18 per fer doncs, punts sobre una tela. Ben segur venen del món del minimalisme, i en aquest homatge que celebra en tota aquesta presentació, com ho veu, estem dins de modalitats d'exposicions no habituals, perquè estem dins d'un amfiteatre, i es proposa a mirar aquestes obres com si fos una exposició i convidaran doncs, el Marcel Duchamp a poder veure aquest acte. Aquest acte, ben segur, com ens ho explica l'obra del Duchamp, no és de veure només pintura exposada d'aquesta manera o manifestada d'aquesta manera, però també doncs, el seu context social i aquí la capacitat de dir que aquesta generació vol escriure, o en tot cas estudiar, el grau zero de la pintura. No és pintura, la pintura doncs, és o l'art, tot el que hi ha de fet que es pugui revelar a través de l'art social. Doncs, per exemple, aquests membres doncs, intentaran fer una primera sociabilització i ser conscient que han de sortir del museu per anar cap a la gent, cap al carrer, cap a una expressió de visibilitat de la seva creació, fins i tot i justament perquè és minimalista dins del seu formalisme. I doncs, com poder fer intervencions per entrar dins del dia a dia del ciutadà d'aquesta ciutat, fins aquí tenir un acte que es pot interpretar com a polític, finalment, de tapar una publicitat, però també és un acte estètic, i aquest grup ho veu segurament més d'aquest cantó, de dir com se fa que l'art, que és una cosa pública, no pugui tenir espai públic d'expressió. Doncs és per això que es conviden dins de l'espai públic per ensenyar la seva obra, una obra de fet, quan es veu aquestes ratlles del Buren de 8,7 centímetres repetides, que són d'una tristesa finalment, de cara al món doncs, tan acolorit de la publicitat que atreu la gent. Doncs com utilitzem aquest espai públic a nivell doncs, de productes per vendre i perquè no s'utilitza l'espai públic per ensenyar el que és doncs, la creació doncs, dels artistes o de les últimes tendències, com acabem de dir. Però aquest pas pel carrer se desenvoluparà a partir del 69, després del maig del 68, perquè el maig del 68 rebrarà els artistes com els de BMPT, que de fet la seva acció és bastant tova, és bastant lleugera, no és tan ideològica. Doncs a poc veurem com el camí anirà cap a una conscientització del paper de l'artista dins de la societat. Però tenim que fan al final dels anys 70 aquests dos grups, BMPT i Support Surface, i la major part dels artistes de Support Surface van ser formats a Montpellier per el director d'Escola de Belles Arts, que era el Camille Descossi, un nord català anomenat com a director, que havia deixat doncs, bastanta llibertat a aquesta nova generació. I aquesta generació, aquí es veu poc perquè s'han perdut els arxius d'aquesta manifestació, és a Coarraz, doncs, un poblet als voltants de Nice, a Provença, que sembla que està fugit de la roca, per dir un poble que li pot semblar, i tenim la preocupació, si la del BMPT era bastant formal, rígida, dins d'un marc parisenc de demostració, aquest al contrari diu que cal fugir dels centres de difusió, anar dins d'un poblet, obrir l'espai de discussió, i aquí veiem l'obra del Vialà. Sobretot també a nivell més formal, aquesta generació, perquè clar tenim el discurs polític de BMPT o en tot cas bastant molt formalista de BMPT, aquí tenim un altre discurs, és a dir que l'objectiu ara és d'alliberar la tela del bastidor, d'alliberar l'escultura del sòcol, d'alliberar sobretot l'obra d'art del Museu Caixaforta. Doncs és per això anar dins d'un poble i sobretot la tela, com ho veieu, recorda tota aquesta mobilització del maig del 68 perquè és lliure i com aquí ho veiem amb el text de contextualització de Jacques Lepage, l'art al vent, aquesta llibertat que pot tenir una pancarta, que pot tenir una bandera, ho trobem doncs, dins de l'expressió d'aquesta nova generació que defensa un concepte de llibertat total, parlant materialitat de l'obra. Materialitat en el sentit que sovint treballa amb tela i van tenint les seves obres. Doncs les obres tenen dues cares i sobretot és de veure com la primera cara dona pas a una segona obra o el pigment és lliure d'entrar com vol dins de l'obra. Doncs clar, a nivell formal hi ha una expressió, com veieu, aquesta forma que es podria interpretar i s'ha interpretat molt, però de fet sabem que és una obra nascuda, en tot cas aquesta forma del Vielà, nascuda aquí a Catalunya del Sud, a Sant Pere de Pescador, ja que el sogre d'aquest artista tenia casa a Sant Pere de Pescador i era del Bolú, i ell era mateix artista, fins i tot si de fet tenia una empresa de suro. Doncs de fet és l'ombra d'una xarxa doncs, de pescadors, com de fet es posiciona aquesta xarxa i doncs ell agafa aquest motiu per posar sobre la tela i després és sobretot intentar estudiar les possibilitats de vida i de llibertat del pigment. I aquesta llibertat s'ha d'expressar de manera global. Si tenim, com deia, un quelcom de bastant rígid per BMPT, nascut del minimalisme i de la pintura post-Duchamp, aquí tenim una altra consideració importantíssima del maig del 68, que és aquesta reivindicació de natura, d'ecologisme. És a dir, que més enllà dels discursos, és també una praxis que ha de contemplar que una obra, si se l'ha de sociabilitzar, se l'ha de portar a llocs no culturals. Doncs, Suport Surface, del 69-70, venen sobretot a Catalunya del Nord, i aquí veiem una cala a Banyuls, la Tancada, i doncs l'idea era de poder, com ho expliquen ells, depositar una peça a la cala, i si hi havia el vent que entrava dins de la fabricació de l'obra, perfecte. Si aquest vent portava sal, millor. Si un turista passava i podia esquixar aquesta obra, feia part també de la vida autònoma i de la materialitat d'aquesta mateixa obra. Doncs sobretot és de poder tenir doncs, elements que finalment ens porten a una mena de primitivisme. És a dir, que maig del 68, clar que és uns avenços socials, una lluita social, però d'altra banda una reivindicació d'una societat no tradicional, però en tot cas respectuosa doncs, d'una societat sostenible i que pugui reivindicar també el seu primitivisme de l'home primer que estava dins d'aquest paisatge i que no havia inventat encara ni el museu, ni el marxant d'art, ni doncs, les col·leccions privades. Doncs com la vida havia de tornar a la societat i a la societat la més natural possible. I a Tocant tenim una fotografia i un document també que ens ensenya un atzucac de la ciutat del Bolú a Catalunya del Nord, aquí on hi havia doncs, l'empresa del sogre del Clos de Vielà. Doncs, pel que fa als artistes doncs, que conformen aquesta generació, ben segur el cap de fila va ser el Vielà, el Clos de Vielà, doncs de Nimes, però també el Vincent Biolès, el Louis Kahn, el Deseuse, el Seitour, a Valenzi i el Pagès. I és un grup que finalment durarà molt poc, del 69 al 70, amb accions que no entren dins dels circuits o en tot cas dins dels centres de difusió de la cultura plàstica doncs, sobre aquest període. I doncs al 70 veiem com d'una proposta dins d'un teatre passem a anar a buscar doncs, espais naturals per poder ensenyar la seva obra o fer viure l'obra. que és força més important, tenim una gran manifestació que també permet conceptualitzar les modalitats d'exposició d'aquesta nova generació. Tenim 100 artistes a la ciutat o en la ciutat, doncs a Montpellier, on justament aquesta Escola de Belles Arts que havia format doncs, aquest grup o aquest col·lectiu Suport Surface, doncs deixa espais, se deixa espais a artistes per poder expressar la seva obra. Aquí tenim un dels altres components nascut de l'Escola de Nice, que és el Ben Vautier, que ell defensa, en tot cas, l'estètica absurda de Fluxus, nascuda també doncs, del dadaïsme. En tot cas, és aquesta generació que reivindicarà més l'herència dadaïsta. I ben segur, amb aquestes fotos, a les vies doncs, de l'antic tramvia de Montpellier, només una pancarta posant «Mireu-me» o «Ja n'hi ha prou a mirar-me». Doncs aquesta lògica que tenim està organitzada per un altre col·lectiu que es diu ABC, i doncs hi ha un component, la B, Violès, la Alquema i la C, Clément, doncs, que fan part o col·laboren, en tot cas, amb el grup Suport Surface. I doncs l'Alain Clément, doncs, ell explica a la revista Crònica de l'Art que es tracta de posar brutalment en contacte una ciutat encarcarada en el seu provincianisme amb les afirmacions i les recerques més representatives d'una generació, la que té menys de 30 anys, cal demostrar sobretot que és possible assumir totalment la difusió i de treure el monopoli al sistema oficial. Doncs estem dins d'una voluntat de sortir d'aquest món tancat que representa el mercat de l'art. I si estem a Montpellier, ben segur comencen a arribar els primers grups nord-catalans, específicament, perquè tindrem, doncs, per aquesta intervenció plàstica, doncs, d'Elna, ciutat que ha sigut molt d'actualitat últimament, i doncs, que podem agrair també per la seva solidaritat des del 39 a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol. Doncs és aquí on es reuneixen, perquè era una ciutat en aquell moment dirigida pels comunistes, doncs bastant oberta a tots els experiments artístics. I doncs tenim el grup que Perpinyà, que es comença a organitzar, i tenim doncs, el Michel Bertrand Nadal, format a l'Escola Belles Arts de Montpellier, doncs sempre amb el Camille Lescotzi, el Michel Combacal, el Balbino Giner, net o fill de refugiat republicà del 39, i el Joan Lluís Vilà, que és d'aquesta ciutat d'Elna, que organitzen de fet aquesta manifestació. Aquesta manifestació on conviden, perquè el Balbino Giner és professor a l'Escola de Belles Arts de Tolosa, doncs convida uns amics com el Faucher, d'altres estants, perquè es comença a organitzar una mena de federació amb les trobades de Montpellier o Coarrasa, doncs una xarxa que va sobretot lligada, i aquí és importantíssim el paper de crítica d'art, amb la revista Crònica de l'Art Vivant, que permet doncs, de seguir amb el Jean Clerc, doncs, aquest art salvatge, perquè es qualificava en aquell moment d'art salvatge, que començava a sortir a les províncies o a la província, i la província que superava, en tot cas, és el que comentaven les revistes d'art en aquell moment, que sigui Crònica de l'Art Vivant o Opus, la revista Opus, que de fet és París que es provincianitzava, perquè totes les aportacions capitals no provenien doncs, d'aquesta gran capital mundial de l'art, sinó de petits poblets al voltant, doncs, a la perifèria de l'estat francès. I doncs, tornem a trobar el Clos de Vialà, però sobretot fer remarcar, més enllà del text que firma el Joan Lluís Vila, doncs dins del Treballador Català, l'òrgan del Partit Comunista francès a Catalunya del Nord, de dir que Elna és així una de les primeres ciutats de França que permet als pintors baixar al carrer, i aquesta frase és important, baixar al carrer per socialitzar l'art plàstic, per mostrar al gran públic que la pintura no és un quelcom de sagrat, intocable, reservada a uns quants privilegiats, sinó que és per a tothom, que pot incidir més i més eficaçment en els nostres temps i en els nostres problemes. Aquest moviment s'erigeix contra el centralisme artístic, contra els museus i les galeries que enquilosen l'art i l'allunyen de les seves verdaderes funcions socials. I tornarà darrere, es dedica de fet a aquesta manifestació al Julian Beck, que era doncs, un director de teatre anarquista, que havia vist un dels seus espectacles prohibits a Avinyó el 1968 i intentant fer teatre al carrer al Brasil, es trobava en aquell moment tancat a presons sota la dictadura doncs, brasilenya. Doncs era important de poder doncs, parlar i de participar a la campanya de solidaritat internacional amb el Julian Beck i el grup de Perpinyà agafa doncs, aquesta frase, l'art és un dels plets de la vida que evita a tot preu que doni forces a la classe explotadora però que ho faci més aviat a aquells que produeixen el que la humanitat necessita. Doncs, aquesta lògica fa que el grup Perpinyà, com ho deia, tenia tota una xarxa, ja que el Balbino Giner estava doncs, a Tolosa com a professor de l'Escola de Belles Arts, el Joan Lluís Vila doncs, d'Elna, ell estava com a professor a Est de Provenzo, doncs, de l'altre costat doncs, del Mediterrani, o de l'altra part doncs, de la resta de l'estat francès, i el Michel Bertrand Nadal, professor a l'Escola de Belles Arts de Perpinyà. Doncs cadascú es mobilitzi i intenta organitzar una manifestació. Doncs tindrem dues o tres manifestacions durant el mes de maig del 1972. Una primera, el 2 de maig del 72, que tindrà lloc a Tolosa i Llenguadoc, que està organitzada pel Balbino Giner, i doncs que intenta lluitar contra, de fet, aquesta exposició s'anomena producte no consumible. Doncs és sempre i començant a defensar un art fora dels circuits oficials i sobretot del món de la galeria. I sobretot la gran exposició, que serà una gran manifestació manifest, perquè de fet arriba un moment bastant complicat a nivell d'estat francès i sobretot dins de les gestions i la recuperació cultural. Estem a Perpinyà doncs, al carrer Mailly el 27 de maig del 62, perquè el 16 de maig del 72 a París s'inaugura una gran exposició que es diu doncs, 72-72 o 60-72, hi ha dues versions, que de fet és la visió de França, i aquí parlem també de nacionalisme artístic, que s'adona que des dels anys 50 no és més, en tot cas París no és més la capital mundial de l'art, i que darrere d'aquesta mancança de sensibilitat de cara a la jove creació o les noves tendències, el nou president de la República, el Georges Pompidou, proposa de crear un gran museu que els artistes veuen en totes formes perquè s'està explicant, crec que s'està parlant de 9.000 metres quadrats i s'inaugura el 77, que es devindria doncs, amb aquesta cafeteria, aquesta biblioteca i aquests espais d'exposició una mena de supermercat de l'art. Doncs per intentar, en tot cas, evitar tot això, en tot cas, per preparar la vinguda doncs, i d'aquesta institució cultural, el grup del president organitza al Gran Palais una gran exposició 60-72, és a dir, que s'ha produït a l'estat francès del 60 al 72. I doncs aquí es trien prop de 60 artistes i això configurarà doncs, la col·lecció, la primera col·lecció permanent del Centre d'Art Pompidou. Ben segur, aquesta recuperació estatal xoca els artistes i tindrem el dia 16 de maig, el dia d'inauguració d'aquesta gran exposició, el grup dels Malassis, que venen a recuperar les seves obres i aquí doncs, la policia carregarà també aquests artistes que volen recuperar una obra de 35 metres de llarg, que explicaven, el títol és una referència a l'Algèria perquè es parla del Meixui, es parla de fet com es pot torrar una ovella. I doncs hi expliquen com aquesta societat francesa, tenint por de la guerra d'Algèria, va anar a demanar un general, el general de Gaulle, de protegir, i doncs era una crítica d'aquestes doncs, ovelles i aquest pastre, o pasto dieu aquí, nosaltres diem pastre, que doncs, dirigia doncs, l'estat fins a l'arribada del Pompidou. Doncs l'exposició de Perpinyà doncs, és una mena de contracimera. ja que realment es voldrà ocupar tot espai públic, veig la pantalla, és així complicat, del carrer Mallí, que és un dels carrers importantíssims de Perpinyà, de la vida doncs, social, i ben segur amb una lògica bastant anarquista, ja que es tanca el carrer, primer de tot, i com ho veieu en la foto que teniu vosaltres doncs, a l'esquerra, d'intentar doncs, de dir a la gent que entren dins d'aquest espai doncs, que no hi ha més cap prohibició. Veiem el sentit prohibit, veiem també el gendarme que s'està mirant doncs, aquesta peça del grup Vision Creació i doncs, el que es pot trobar a l'interior doncs, d'aquest carrer on prop de 70 artistes han contestat i han volgut aportar una obra d'art. Ben segur es veu, per exemple, una obra, la peça que teniu a baix, del Vialà. El Vialà feia part dels artistes seleccionats per l'exposició de París. Doncs veiem també que es comença a escardar aquesta solidaritat que podien tenir els artistes. El Nola i el Vialà doncs, estan exposats a París, però també continuen reivindicant una presència doncs, a les seves obres al carrer. I per donar una visió, en aquest sentit, l'intervenció doncs, de Perpinyà comenta una nova dimensió, perquè si la primera dimensió era, com hem vist BMPT, una mena de provocació bastant select, en tot cas molt parisenca, després el grup Suport Surface de poder instal·lar les obres dins d'un poblet, després, clar, s'arriba un altre poblet com Elna, finalment per poder ocupar l'espai d'una manera d'agitació propaganda, que era molt de moda en aquell moment, la integralitat i en fer un espai no de no dret, sinó d'un altre dret més alliberador i doncs les peces que ella mateixa en reivindicava aquest alliberament personal, ha també d'arribar al públic, ja que es reivindica dins del manifest doncs, que es firmi, que es reparteix i també que s'enganxa al terra, si no sé si ho podeu veure, doncs, que es reivindica que no només cal ensenyar l'obra al carrer, sinó que qualsevol de nosaltres pot ser un creador si surt d'aquesta societat castradora. Doncs realment canviar i sortir de la lògica passiva per crear doncs, productors d'art que podran doncs, justament acompanyar doncs, els canvis que es desitja per la societat. I aquí tenim una de les obres, per l'última, amb una gitana que passa sobre una obra del Michel Bertrand Nadal, que és una obra, un quitrà, de fet, amb una senyalització posada a nivell gràfic, un stop que es pot llegir, i també és tota una reflexió sobre les modalitats d'exposició, és a dir, com exposar al terra i com es pot trepitjar una obra, és a dir, anar més enllà del fetichisme d'una obra que s'ha de conservar per la història. És a dir, que aquesta obra es pot destruir, doncs clar, es pot trepitjar, i d'altra banda ens ha de fer reflexionar sobre el que hi ha descrit, a quin lloc està escrit, i per què no escoltem aquest missatge escrit al terra, i sí que escoltem, en tot cas, el sentit prohibit cobra doncs, el carrer Maïs. Doncs veiem que realment comencem a passar amb una lògica realment de presència quasi violent, perquè hi ha hagut en tot cas la policia es va presentar doncs, al matí per veure si realment s'havia de prohibir aquesta manifestació de contestataris, i veurem que les coses... Em falta un tros. Doncs les coses es complicaran. Doncs la solució, i és bastant paradoxal en tot cas aquesta solució, és de poder fer celebrar una gran exposició al 72, i serà doncs, pensant a Impact del 66, Impact 2. Impact 2 es farà també al Museu de Serret. És bastant per gent que reivindica no, de ser al carrer, de lluitar des del carrer, com tornar al museu. I aquí també, encara una vegada, després de l'exposició Pompidou, com artistes accepten de tornar a posar la seva obra dins d'un museu. Ben segur, el Jacques Lepage, el comissari de l'exposició i crític, justifica el lloc dient que de fet Serret no és un museu, és una gran ciutat, i és aquí doncs, on s'arrela la més gran de les tradicions avantguardistes amb l'arribada dels cubistes doncs, a partir del 1910 i doncs, que es podia justificar que no era un museu tan institucional que era un gran espai d'experimentació per l'art. En tot cas, el Balbino Giner, el creador nord-català, molt militant en aquell moment, a l'entrada, i és això li vaig dir que em falta, a l'entrada del museu farà un arc doncs, que li dirà glòria, un arc de triomf, per dir que ell s'havia quedat a fora del museu i que els que hi entraven venien a buscar doncs, aquesta glòria que doncs, pot donar el poder legitimador doncs, d'un museu. Doncs, malgrat tot, és veritat que aquesta generació utilitzarà el Vallespí i Ceret com a lloc d'experiment i també aniran doncs, durant l'estiu 72 a Argelès de la Merenda per poder continuar a fer experiments com havia fet doncs, el grup Support Surface. Perquè el grup Support Surface acaba el 71 i doncs, el substitueix un altre grup que es diu Textruction, doncs, d'artistes, amb un artista nord-català que en aquell moment era director del Museu de Ceret, doncs, el Georges Badin, que reuneix el Gérard Duchesne, el Gervais Jasso i el Jean Mosefroy. I Textruction és una proposta bastant interessant perquè torna a agafar la idea de la pancarta, del teixit, però sobretot Textruction és d'utilitzar el text. Són els quatre escriptors i com a escriptors rebutgen la comercialització de l'escrit. Doncs aniran imprimint lletres a les seves obres que no es poden llegir, doncs no tenen utilitat social, doncs no esdevé, no esdevenen un producte, un relat fals de l'il·lusionisme, el que havia pogut portar la pintura de força d'il·lusionisme, la literatura també portava aquest il·lusionisme i és com fer una unitat d'acció entre els artistes plàstics i els escriptors. Doncs aquesta unió fa que Textruction tingui un paper importantíssim a partir del 72 i veurem que apadrinaran les manifestacions d'Argelès de la Merenda de l'estiu 72, també al setembre 72, un mes més tard, una exposició a Étréchy i una altra, doncs, al sud de l'estat francès, i una altra a l'Escola Superior d'Arquitectura de París. I aquesta exposició d'Arquitectura de París, a l'Escola Superior, serà destruïda, en tot cas, per el que s'anomena el SAC, és a dir, el Servei d'Ordre del Gaullisme. Doncs una destrucció i aquesta destrucció recorda la manifestació que va seguir la del mes de maig del 72 a Perpinyà, perquè hi va haver una primera doncs, que va tenir lloc a Tolosa i en Godoc, una segona a Perpinyà i una altra el dia 31 de maig del 72 a Saint-Étienne i a Saint-Étienne també hi ha hagut els feixistes, és així que els anomenen, que van destruir aquesta obra. Doncs veiem que no és tan obvi, en tot cas, de poder ocupar l'espai públic, de fer una proposta plàstica, i l'any 73 és un any bastant important perquè serà per aquest moviment que no té nom, és aquest un dels problemes, perquè és més una preocupació tècnica, perquè com veieu les expressions són tan diverses, que és el lloc on es troben, doncs en tot cas l'únic el nom que hem trobat seria doncs, aquest moviment l'art al carrer, doncs, aquesta defensa doncs, d'un lloc per poder sociabilitzar l'art. I doncs, l'any 73, que podria ser un any justament de qüestionament de cara a aquestes destruccions d'exposicions, hi haurà dues exposicions, una a La Rochelle, on té una ciutat doncs, al sud de Bretanya que convida 40 creadors i que vol convertir de fet aquest art al carrer com a un festival, amb la seva part lúdica, on també, clar, es pot denunciar certes coses, però sobretot és com una animació que proposaria la ciutat. I doncs l'Ajuntament de La Rochelle paga tots els artistes per venir i doncs tracta uns quants com el Can, Louis Can, ja famós per la seva participació a Support Surface, com a una vedette, com una estrella ja de la pintura. I doncs es comença aquí també encara una vegada a plantejar-se si realment el carrer és un espai d'expressió directa, com ho podrien desitjar artistes, o finalment si les institucions amb aquesta voluntat d'institucionalitzar aquest moviment pot transformar allò de el que diem actualment, perquè és el que va passar, l'espectacle vivent, és a dir, com passejar-se amb una colla de gent del teatre i una expressió un xic més simpàtica. Però en tot cas, l'any 73, amb aquest primer intent d'instrumentalització i d'institucionalització, hi ha una altra exposició al mateix moment, al Catalec, que són un Catalec per dues manifestacions, a Vincennes, a París, i on veiem que la seva tipicitat, la seva expressió com a moviment de província, doncs de la perifèria, es tanca per esdevenir també una manifestació propera doncs, al centralisme parisenc que es denunciava. I doncs l'última manifestació d'Altar Carrer tindrà lloc a Grassa, a Provença, i aquí, 15 dies abans l'arribada dels artistes, que estaven aquí també convidats per l'Ajuntament de Grassa, conegut pels seus perfums, i doncs hi ha hagut l'arrestació de treballadors immigrants, doncs hi ha hagut tota una lògica de solidaritat dels artistes que van denunciar a l'entrada del poble les ratonades, és a dir, aquestes... no sé com traduir ratonada, és a dir, la manera de barallar-se amb els àrabs que venien doncs, d'Algèria, però té un nom concret i ben segur a l'entrada del poble hi havia escrit doncs, prou d'aquest alcalde feixista, i un problema comença a arribar amb l'Ajuntament, que finalment demana intervenció de les forces públiques per prohibir les accions d'aquests artistes. Una de les accions també bastant ecològica era de posar pels carrers 3.000 lleones i doncs denunciar així la contaminació. Però veiem que d'una banda hi ha una institucionalització que comença a venir, una voluntat de reconeixement de París i d'altra banda una radicalització d'aquest moviment, i fa que el 74 també s'està estudiant de veure quin serà el futur d'aquesta expressió directa al carrer. Veiem que l'any 74 veu aplicada al final de fet d'aquesta pràctica, i la revista Opus fa una entrevista a diferents artistes per veure on en estan. Però d'altra banda, el Ministeri de Cultura ja encarrega un estudi al CAP del Creusot per fer un col·loqui sobre l'art del carrer, doncs això vol dir que s'acaba. Bordeus crea el seu festival Octubre i un altre festival Maig. Anna Mas crea un festival que es diu L'Art al Carrer, i per acabar Marsella fa el seu festival sobre 6 dies, patrocinat pel gran diari La Provence, que es diu Marginal 74. Doncs els artistes doncs, que han participat de manera molt voluntària a aquest moviment o a aquesta tendència, uns quants diuen que són, i l'expressió és del Jude, un artista nord-català, desesperado, perduts dins de la ciutat, amb una indiferència en tot cas del públic. I uns altres diuen que a partir del 74 la seva reflexió va per la creació d'espais alternatius per ensenyar el seu treball i difondre la seva creació, i uns quants altres doncs, comuniquen que de fet continuaran. Aquí és una imatge de La Rochelle. La Rochelle sí, era a més un espai i els artistes pagats per l'Ajuntament, es va destruir també la instal·lació la nit mateixa, doncs, i es troba sempre amb el mateix problema i el mateix, entre cometes, feixisme de gent que finalment volen tornar a fer entrar l'art al carrer. Però la proposta més interessant... Estic bé de temps o no? Bé, sí... Perfecte. Doncs la proposta potser més interessant per arribar al final, és a dir, de voler sociabilitzar l'art, del fer baixar al carrer, és com de fet el carrer esdevindrà art. I és la proposta que farà el col·lectiu d'art sociològic, que es forma el 74, és a dir, el moment de crisi de l'art al carrer. El Fischer, que havia sigut comissari d'exposició Impact 2 i que estava molt vinculat a aquest moviment de l'art al carrer, doncs, proposes doncs, més enllà de parlar de la fi d'una expressió, doncs, de constituir una mena de grup que pugui servir de col·lectiu d'acollida de tots els que volen continuar treballant amb el carrer. Doncs, el col·lectiu d'art sociològic que està creat l'octubre del 74 amb un manifest al diari Le Monde, i és veritat que intenten fer unes primeres accions també aquesta vegada, perquè sempre la ciutat fa por, dins d'un petit poble que es diu Neuenkirchen, a Alemanya, i pregunten, dins d'una lògica d'enquesta sociològica, si Neuenkirchen és un paradís. Però, i aquí estan defensats per un gran crític d'art que és el Restany, o Restany, que tenia família aquí a Girona, però que era dels banys d'art de Catalunya del Nord i que es pot considerar com el Clement Greenberg europeu, ja que era director de la revista Domus i d'altres revistes de l'estat francès, i el crític que havia inventat els nouveaux realistes, i que aquí, malauradament, qui serà el gran crític d'aquest moviment d'art al carrer serà Lepage, perquè el Restany era massa marcat anys 50. Però aquí amb el col·lectiu astrològic té la possibilitat de convidar a la Biennale de Venècia del 76 i doncs per fer un bombardeig de la ciutat, un bombardeig d'imatge sobre aquest espai turístic. Però sobretot intentant veure com poden superar el fetichisme de l'obra, faran la seva primera gran acció a Perpinyà al setembre del 76. I aquesta acció, de fet, ensenya com poden treballar, és a dir, que agafaran la ciutat de Perpinyà, tres barris diferents, propers geogràficament, el barri Sant Jaume, que és el barri tradicionalment dels gitanos i de l'immigració, el barri La Real, La Real és el barri tradicional amb el seu mercat i la seva gent gran, i en plena pauperització, perquè tothom vol anar a viure a les afores de la ciutat, i per acabar un altre barri, que és el Molí de Vent, que és el barri que s'havia inaugurat el 62 i que simbolitza doncs, la ciutat nova, com es podia construir aleshores doncs, a l'estat francès. I doncs com aquests tres barris propers no tenen comunicació social entre ells. Doncs el que faran és, primer de tot, treballar a fer reportatges, entrevistes, per veure com cadascú veu el seu barri i veu l'altre barri. Doncs tot aquest treball es fa amb enquestes, però també amb accions i amb lògiques de mobilitzacions, és a dir, de poder donar la paraula al ciutadà. I, per exemple, amb el motiu que l'alcalde demana com s'ha de transformar el barri, com veuen el seu dia a dia i el seu espai de vida i com el voldrien transformar. Doncs tenim tant fotografies, entrevistes ràdio o doncs, pel·lícules, films doncs, del Forest, perquè hi havia tres components importants en aquest col·lectiu, el Fischer, que era el sociòleg, el Fred Forest, doncs, que era més sobre l'art vídeo i s'especialitzarà en això, i el Jean-Paul Tenot, que ell era sociòleg. Doncs aquest grup fa aquesta proposta de dir, de fet, hem anat més enllà de tot el que podíem esperar, és a dir, d'una necessitat al 66 per arribar al 76, com la sociabilització esdevé doncs, un art que no té i que no produeix més objectes, sinó que intenta influir sobre la vida dels ciutadans. Perquè, clar, tots els condicionaments que tenim en aquests barris ho reuneixen amb una exposició que s'ensenya doncs, al Palau de Congressos de Perpinyà per convidar a tothom de veure com es pot construir la ciutat ideal. I sobretot, al lloc de la representar aquesta ciutat ideal, com ho havien pogut fer els artistes del Renaixement, és com la podem construir activament doncs, al segle XX i particularment als anys 70. Doncs el 76, del 66 al 76, com en tot cas passem doncs, de l'art com a objecte a l'art com a subjecte de canvi de la societat. Doncs serà l'última aportació d'un moviment que nosaltres diem no les últimes tendències, sinó les últimes avantguardes a nivell de l'estat francès, que permetrà doncs, ser transversal, obert, superar el mercat i intentar doncs, donar una força a l'art que havien volgut o que havia volgut limitar al mercat i als museus i li donar una dimensió plenament social. Doncs malauradament aquest grup, el col·lectiu sociològic, i això és bastant curiós, ha creat l'Escola Interrogativa de Sociologia i quan el 1980 vol publicar els resultats d'aquesta experiència de Perpinyà, doncs es separen i doncs perquè justament calia veure qui tenia més protagonisme dels tres i doncs tornem a les mateixes coses, doncs finalment l'ideal passa sovint darrere l'ego. Moltes gràcies, en tot cas, per haver seguit aquesta explicació.
Bé, sobre aquest grup col·lectiu d'art sociològica, fa uns mesos es havia anunciat que apareixeria un llibre de l'Eric Forcada, que fa temps que hi estava treballant en fotografies, etc, etc, però resulta que s'ha hagut d'ajornar en part pel mateix motiu que ara apuntava, no? És a dir, sembla que hi havia com una competició, una qüestió de gelos entre els diferents membres del grup, no?
És a dir, que 40 anys més tard, és a dir, que enguany celebra els 40 anys del Centre Pompidou. I doncs el Centre Pompidou dedica, perquè aquest col·lectiu no existeix més, una exposició monogràfica de l'Hervé Fischer. És a dir, aquest que denunciava fa 40 anys la creació d'aquest museu, doncs actualment té una retrospectiva i doncs clar, Alfred Forest va demanar de tenir ell també una retrospectiva, perquè es parla d'art sociològic, i el Jean-Paul Tenot també va demanar de tenir una retrospectiva. I com jo tinc les 3.800 fotografies de l'acció de Perpinyà que va durar una setmana, doncs havíem pactat en col·laboració amb el Centre Pompidou de publicar aquest llibre que anava complementant el català que es publicava. Doncs va ser impossible perquè doncs ben segur tot el que era obra col·lectiva el 76 és devenir doncs el 2017 o 17 obra individual, i doncs vam començar a parlar d'advocats, de dret a l'imatge, de qui havia pagat què, etc. També malauradament són les desgràcies que tenim com a crítics d'art o com a historiadors de l'art, quan volem ser militants, de tant en tant són els que per qui militem que ens obliguen a renunciar, i això és bastant greu.
Bé, moltes gràcies per la intervenció.
Doncs sortirà el llibre per això, però deixem que s'acabi la retrospectiva, que tots els egos siguin més tranquils, i sí que sortirà, i tenim bons advocats, doncs no hi ha cap problema.